Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Després de fer-nos ballar amb piruleta, Laura Riembau torna amb una nova proposta que ens atrapa des del primer compàs. Bucle infinit és el seu tercer single, un tema pop intens i delicat que reflexiona sobre els desitjos que tornen una i altra vegada i les emocions que no troben sortida. Avui la tenim amb nosaltres des de Badalona per conversar amb la nostra companya, l'Anna Clarà. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Laura Riembau. Què tal, Laura? Com estàs?
Hola, molt bé.
Tercer single que treus. El primer va ser Ja m'has trencat el cora, després, i de fet no fa molt que vas venir a presentar aquí amb nosaltres el teu segon single, que és Piruleta, i avui vens a presentar el teu tercer single, que és Bucle infinit. Com et sents després del llançament?
Estic supercontenta. És veritat que Piruleta va ser un llançament que va sortir després d'un any de no treure música, i ara al treure Piruleta han estat, bueno, menys de 2 mesos després he tret Bucle infinit. Llavors, per mi ha estat una experiència nova, també, el fet de treure música més seguit, però és la meva idea, ara és el que hi haurà, esperem que no sigui el contrari. I molt bé, ha hagut molt bona rebuda. De fet, ahir vaig tenir la supernotícia que m'han afegit a una playlist editorial de Spotify.
Ostres!
I, bueno, és una gran alegria per mi.
Com ja he mencionat abans, aquest és el teu tercer single, i en què creus que has evolucionat respecte als altres dos?
Jo penso que cada cançó busca una atmosfera concreta. Sí que és cert que el primer single ho tenia molt en ment el que volia, Piruleta també, Bucle infinit també, en part, però sí que ja ha estat un moment de jugar més amb la música.
T'has atrevit més, potser?
Sí. A Bucle infinit, a la part final, hi ha un solo que faig amb un sintetitzador i això em fa especial il·lusió explicar el motiu també d'aquest solo. Jo sóc pianista clàssica, ja ho vaig dir l'última vegada que vaig venir aquí, però clar, per mi és molt important tot el tema dels instruments de teclat, que sempre hi ha una presència, no cal que sigui un piano com a tal, però sí un òrgan, un sintetitzador, alguna cosa de tecla, perquè a mi m'agrada. En aquest cas, a Bucle sí que surt piano, l'instrument de piano, però a la meva família han hagut músics, entre ells el meu tiet, que bueno, ja no està per una malaltia, però sí que ell en el seu passat era teclista, era qui tocava el sintetitzador en el seu grup dels anys 80. Llavors, per mi, és una forma també de portar aquestes arrels familiars a la música, que també és la meva carrera,
clar.
Però bueno, també és més especial per mi.
Bé, doncs, abans de continuar amb l'entrevista, anem a escoltar un breu fragment del teu nou single i us presentem Bucle infinit, de Laura Riembau. Bucle infinit parla de desitjos que es repeteixen i emocions que no es tanquen. Parles des de la teva pròpia experiència personal?
Sí, penso que és des de la meva pròpia experiència i sé que moltes més persones. Quan estimes algú, de vegades aquestes persones, potser no és el moment, no és el que toca, no vol dir que en un futur sí que puguin estar i que sigui meravellós, però hi ha moments que hi ha doncs, persones que potser veus que no toca, però estàs enganxada i no pots sortir, i alhora no vols entrar, perquè saps el que hi ha si entres.
Sí.
Però després, quan surts, estàs desitjant tornar a entrar. I és una mica aquesta sensació, no? Per mi és una espècie com de catarsis, també, no? D'aquesta situació, no? Però alhora d'una forma introspectiva, però també que donen ganes de ballar, és amb energia, és amb ritme,
sí.
No? I és entrar, doncs, en aquest bucle infinit, un bucle d'amor, però també d'aquest joc que mai s'acaba, no? És una mica això.
I com va néixer aquest tema?
Aquest tema va néixer arrel d'una conversa amb una amiga meva, de fet. Estàvem parlant d'aquests temes de l'amor i ella em va dir, Laura, és que això és un bucle infinit. I em va dir literalment el títol,
la paraula,
em va dir el títol de la cançó i em va inspirar. O sigui, en aquell moment era una conversa pel WhatsApp, em sembla, i vaig sortir de la conversa perquè ja vaig començar a escriure la cançó. Sí, va ser com una inspiració immediata.
Has treballat amb el productor Òscar Okai. Com ha sigut aquesta col·laboració?
És fantàstica. L'Òscar és una gran productora, confio plenament. De fet, avui he estat a l'estudi amb ella també, fent més música, i és genial. Sempre agafa molt bé les meves idees, el que vull transmetre, i també aporta moltíssim, així que és fantàstic.
I el so del single és emocionalment molt potent. Tens referents o quins referents tenies en ment?
Referents de Bucle Infinit, sincerament, són molt propis. No... Sí que, evidentment, escolto música, pop català, en general, Mary Jane, Venus, Julieta, Dua Lipa. Sí que volia tenir un so més pop, més americà, potser, o més d'allà, que no fos tant un pop d'aquí, català, a nivell la percussió, bateria, sí, tot això. Però després, a nivell vocal, ha estat tot molt idea meva, doncs volia potenciar el timbre de la meva veu.
T'agradaria que Bucle Infinit es convertís en un himne generacional? És a dir, què buscaves amb aquesta cançó? Què busques?
El que busco és que tothom que l'escolti entri en el meu bucle i que d'alguna forma o una altra es puguin sentir identificats i identificades.
Aquest tema formarà part del teu primer EP?
Sí.
Què ens pot explicar sobre aquest projecte?
Aquest projecte ja fa un temps que està en marxa. Ara a l'estiu, a veure si ja acaba d'estar tot.
I és.
Sí, perquè hi ha molta feina quan treballes en un EP. El títol encara no el diré, me'l guardaré. Però són cançons que totes giren al voltant de diferents formes de veure i entendre l'amor, de diferents fases.
És a dir, com una mateixa temàtica, no?
Sí.
T'has focalitzat en això i les cançons giren.
Sí, perquè com no és un àlbum, no és un LP, és un EP, he volgut que sigui dins d'aquesta temàtica parlar sobre aquest tema.
Com ens has mencionat abans, no? Tu provens de la música clàssica i t'imagines algun dia tornant?
De fet, jo hi soc, ja.
Dins. I ets.
Clar, jo no ho
has deixat.
No,
vale.
En cap moment. Segueixo tocant obres de clàssica, quan em surten també concerts d'acompanyar, per exemple, cantants, ho faig, o solista, el que sigui, estic
pendents. I com ho combines, les dues coses?
Tant el projecte de pop en català com la música clàssica es combinen molt bé, perquè al final és estar en el meu estudi treballant i si organitzo una mica les hores està
bé.
Al
final és trobar també temps, no?, per fer les dues coses.
Sí. Sí, sí. Això bàsicament és això, trobar el temps i si no estàs molt cansada mentalment, al final funciona tot.
Sí. Abans ens has mencionat, no?, que amb artistes com Julieta, Venus o Maria Haynes et comença a incloure en una escena molt concreta. Et sents identificada amb elles?
Sí, totalment. Penso que totes les artistes, bueno, que he dit, fan un estil de música similar al meu, i al final també es tracten temes que són comuns aquí dins de la meva edat.
Bé, és que realment fa poc que has tret aquest single.
Sí,
va ser el dia 20, no?
El dia 20 de juny. Sí, va sortir. I moltes persones m'han escrit des del món de la clàssica, des de persones que no conec, però que m'han conegut gràcies a la meva música. I, bueno, també a Bucle Infinit el vaig presentar en directe a finals de maig a un festival a Sant Iscle de Vallalta, el Festival Dona Fest, i vaig voler presentar Bucle Infinit com a primícia, que encara no havia sortit,
clar.
Encara faltaven 20 dies perquè sortís, i ja va ser espectacular. Abans de començar a cantar el tema, vaig introduir la tornada, l'estribillo, al públic perquè ja els hi sonés una miqueta, i en el moment que la vaig començar a cantar ja tothom sabia l'estribillo.
Ostres, que fort!
Genial, una passada.
Hi ha hagut algun repte que has tingut amb el que t'hagis trobat en aquest procés creatiu? O et vas fluir tot molt?
En
la lletra?
Sí, la lletra va sortir totalment sola. No, és que en molt poca estona ja la tenia feta, no calia molt. He pensat més, o sigui, quan he hagut de treballar més no ha estat tant en la lletra, sinó com introduir la mètrica o a nivell canvis de ritme. És una cançó que té molts canvis rítmics. Uh-huh. Està molt basada en el ritme. Jugo amb el català i el castellà. La tornada, la primera part és en castellà, la segona sí, en català. També hi ha una estrofa concreta de la cançó que és en castellà, però després es segueix en català. Molt ben cohesionat tot, però tot ha estat pensar-ho per poder que coexisteixin les dues llengües, perquè el meu primer single, Ja m'has trencat el cor, de fet comença en castellà i l'acabo en català, i crec que també és una essència que pot estar en totes les meves cançons, o en una gran majoria.
I ja per anar acabant et vull preguntar que com t'imagines d'aquí 5 anys artísticament?
D'aquí 5 anys ja és algo que m'he imaginat moltes vegades. Intento tampoc pensar a tan llarg termini, no? però sí que ho penso. Vaig fent pensaments més de cada 6 mesos o d'aquí un any, ho penso més així, però sí que és cert que el que jo espero és haver tret molta música, no parar de treure música, d'escriure cançons, de sentir la vida en general, no? De poder gaudir-la d'una forma, bueno, més que gaudir-la, perquè hi ha moments que potser no les gaudeixes tant, però t'inspira per fer cançons també. És això, és poder sentir i viure la vida per poder inspirar-me, escriure cançons, poder compartir-les amb tothom i que les persones que l'escoltin es puguin sentir identificades o com a mínim que els agradi.
Molt bé, doncs us deixem ara amb la nova cançó de la Laura Riembau, Bucle Infinit. I Laura, un plaer haver-te tingut aquí de nou amb nosaltres al Connectats.
A vosaltres, moltes gràcies.
No m'escapo de tu, penses en mi quan ja no sóc el que tu amb mi. Sempre sí, sempre sí, no necessites un bucle infinit. Sempre sí, sempre sí, no necessites un bucle infinit. Em mires i creus que encara sóc teva, seguim jugant un joc sense final. En el fons mai t'ho oblidat, perquè el nostre amor no es pot amagar. No m'escapo de tu, penses en mi quan ja no sóc aquí, tu en mi.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Els plaers ocults els podem trobar en molts àmbits, també en el de la literatura. D'aquests plaers que ens fan sentir culpables en parlem amb Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres. Pablo, benvingut.
Hola, bon dia.
Avui per parlar de plaers ocults, i no és cap novel·la, no és un nou títol que arriba a les llibreries.
No, parlem així una mica en general d'aquells plaers culpables que tenim tots i que intentem amagar.
Tots?
Tothom, una mica més, una mica menys, però tothom hem tingut en algun moment aquest plaer culpable o aquest plaer ocult.
Val, relacionat amb el, amb la lectura, amb el,
parlem
la
amb
literatura...
Llibres, parlem, amb el, parlem de llibres, ja que estem, sí, a la secció de literatura. Es podria aplicar a la música, al cinema, al teatre, a qualsevol cosa. Qui no té aquella pel·lícula que és dolentíssima, que és horrorosa, però que a tu de tant en tant t'agrada seure i tornar-la a veure...
Vull ser tonto, per
exacte,
un dia.
Exacte, no? Vull dir, doncs, amb els llibres també passa.
Amb els llibres també passa.
Sí, i tant.
Però és una mica més, potser, innecessari, no? Perquè tu vas a comprar un llibre i no has de donar explicacions a ningú, I en tu... principi. Encara que hi hagi el llibreter.
Ja, però saps què passa? Que a tothom li agrada, entre cometes, fardar una miqueta d'allò que està llegint. Mm. Vale? I llavors, clar, arriba un... No, estic llegint l'últim de la Min Maluf, perquè, clar, té una profunditat, no sé què... I ningú et diu... No, és que estic llegint una novel·leta d'adolescents que s'enamoren.
Clar. Mira, ara... És una qüestió molt personal, eh? Però m'has portat a la memòria un record i precisament era... No sé si era un plaer ocult, però sí que intentava ocultar alguna cosa. I és que no m'agradava la tendència d'aquell autor. I recordo... Això t'estic parlant de l'època juvenívola, no? Recordo haver folrat el llibre en paper de diari.
Sí, això també es fa. Això també es fa molt. Molt més del que creus. Molt més,
sí,
del,
sí,
que creus.
És veritat, eh? I jo que pensava que no tenia plaers ocults, però tots... ja et dic, no sé si era un plaer, però la qüestió és que era un llibre que havia de llegir, ni que fos per curiositat, però sí que recordo passar una mica de vergonyeta, que per això el vaig folrar.
Mira, l'exemple més clar que tenim, que és el llibre que sembla ser que ningú compra per si mateix, ningú s'ho compra per ell o ella mateixa,
sí,
el Kama Sutra. Tothom que et ve a demanar un Kama Sutra, no és que he de fer un regal, no és que hi ha un comiat de solter, no és que... Que m'és igual. Si a mi em sembla meravellós que vulguis ser així el Kama Sutra.
El Kama Sutra.
Em sembla... Ara ja no tant, no? Perquè el que el comprava per curiositat ara se'l mira per internet, malauradament. Vull dir, amb els llibres hi ha moltes coses que ja es troben a la xarxa i llavors la gent no... No te'ls demana, però jo recordo moltes vegades de venir gent i no tindràs un Kama Sutra, sobretot gent més jove. I tu, pues no, ara mateix no, te'l demano. Ai, no, era... No, és que he de fer un regal, no, és que és una broma. Pues, no sé.
I així com el Kama Sutra, hi ha algun altre llibre que recordes, algun autor...
Home, els que saben una miqueta o són lectors habituals, el que els hi fa molta vergonya reconèixer que llegeixen o que gaudeixen llegint, per exemple, és el Dan Brown, el del Codi da Vinci. Pues això, no? Té molt mala fama, amb una certa raó. Anem a veure, com a escriptor no és que sigui un tio tremendament...
Però perquè és superpopular.
Sí, si és que... Saps què passa? Que, aviam, Dan Brown és un autor que escriu molt senzillet, amb unes trames molt senzilles i molt sota cavallo rei, diguem-ne, i llavors, clar, el que no és lector habitual li és igual, però el lector habitual, que normalment et compra altres tipus de coses, clar, demanar-te un llibre...
Baixar
Dan
la
Brown,
categoria, no?
Clar, li fa com vergonyeta, no? I llavors el que t'acabes trobant és que et diu, no, és que li vull regalar al meu cunyat que no llegeix mai i això sé que s'ho llegirà. Dius, però si és igual, si a mi m'és igual perquè vols el llibre, vull dir... I si tu el vols llegir, pues, vinga, si no hi ha problema, endavant, llegeix el llibre. Si és perfectament vàlid. Vull dir, aviam, tenim un problema, i és que sembla que... Sempre ens han dit, mira, de petits ens deien, no, has de llegir perquè d'aquesta manera millores la teva ortografia, afavoreixes el coneixement de la gramàtica... No? I ja de grans després ens diuen, no, és que has de llegir perquè així evites el degenerament cognitiu i tens menys possibilitats de problemes d'Alzheimer o de... A veure, quina tonteria és aquesta? Una de llegir de la mateixa manera que un menja, que un surt a passejar...
Per plaer.
Clar. Uh-huh. Vull dir, ningú manté relacions sexuals perquè és necessari per la pervivència de l'espècie i d'aquesta manera assegurar... No, tu mantens relacions perquè t'agrada estar amb la persona amb la que estàs. De la mateixa manera, una llegi perquè gaudeix llegint. I és igual si el llibre és molt bo o és una basura literàriament parlant. És a dir, aviam, hi ha llibres millor escrits i altres pitjors escrits. Això ho sabem tots. Bueno, però si tu gaudeixes d'aquest llibre, doncs deixa, no tots els dies menjaràs llagosta.
Clar, però és que, a més, no tothom té els mateixos estàndards.
Correcte.
I no hi ha un estàndard millor que l'altre.
No hauria d'haver-ho. No hauria d'haver-ho. El problema és que tenim aquest elitisme, aquest mirar per sobre de l'espatlla algú, perquè no, jo llegeixo alta literatura, o com pots llegir aquesta tonteria de llibre? Vull dir, i això passa, i continua passant, i jutgem els altres, o ens posicionem d'una manera absolutament, per mi, absurda, per sobre dels altres, no, perquè jo llegeixo... Bueno, escolta, tu llegeix el que et doni la gana, però qui ets tu per decidir si la manera de llegir o el que li agrada llegir a algú és millor o pitjor? Vull dir, deixa que hi ha persona que llegeixi absolutament el que vulgui.
I per la teva experiència a la llibreria, acostuma a passar sovint que la gent va amb alguna excusa demanant-te un llibre que segurament li fa vergonya?
Això va passar
dir
molt.
Dir que és per ell? O per ella.
Això va passar molt amb, per exemple, un llibre que va sortir, que personalment a mi em va semblar molt fluix, molt dolent. Era un llibre d'autoajuda, que es deia El secret, de la Rhonda Byrne. Que es va fer superfamós, tothom havia llegit El secret, no sé què. Uh-huh. Això, el primer any, tothom demanava El secret. Quan van començar a córrer, allò de dir, ui, és que està molt malament escrit, ui, és que a més és un llibre d'autoajuda que n'hi ha 30.000 millors, ui, és que és molt tonto el que diu. Llavors la gent el seguia comprant, però et venien dient, no, és que m'han dit que no sé qui li pot agradar molt i li vull regalar, coses d'aquest estil. Això per una banda. L'altre, Crepúsculo. Tota la sèrie de Crepúsculo, de la Stephanie Meyer, que és novel·leta, tonta, adolescent...
Però que entreté.
Sí, a més, és que és una novel·la amb la que no passa res, pràcticament. No passa res. Uh-huh. Tot és el triangle amorós, tot és el... Ai, estic enamorada, però no li puc dir. I ell, ai, jo també estic enamorat, però els vampirs no ens podem enamorar. Vale. És molt simple, és molt reiteratiu... Si hi ha gent que gaudeix llegint aquestes històries, doncs deixa'ls. Vull dir, aviam, jo ja saps que sóc molt lector de gènere, de fantasia, de ciència-ficció, del pulp. Jo reconec moltes de les obres que jo llegeixo, literàriament parlant, són fluixetes, però allò bé que m'ho passo. Però escolta, deixem-nos estar una miqueta d'aquests plaers ocults. Per què hem d'ocultar el plaer, no? Vull dir, tenim aquesta filosofia...
Encara tenim aquesta mentalitat, eh?
Sí. És que, saps què passa? Venim de la tradició de que, no, has de llegir perquè has de tenir l'hàbit de llegir. Fixa't, l'hàbit.
Sí, sí, sí. Els hàbits... Que és una rutina.
Correcte. És una rutina. No, però és que els hàbits no són necessàriament bons, eh? Vull dir, també hi ha l'hàbit de fumar.
Clar.
Amigo.
Sí.
No, els hàbits són una cosa que fas de manera mecànica perquè t'has obligat a fer-ho molts cops. Home, anem a buscar el plaer de llegir. I per obtenir plaer, cadascú troba el seu plaer. I perquè igual...
Sí que és veritat, Pablo, que segurament al principi necessites crear aquest hàbit. Això sí.
De molt petits.
Sí,
de correcte. Molt petits, però exacte. Per agafar la destresa necessària per després poder gaudir del llibre. Perquè llegir és molt complicat, eh? A nivell, biològic, és a dir, tot el procés que ha de fer el teu cervell per desxifrar un text i reinterpretar-ho contínuament, perquè a mesura que avança va canviant el significat d'una cosa i de l'altra, a nivell psicològic i biològic, això és complicadíssim i suposa un desgast brutal. Home, doncs si ja hem superat aquesta part, que és quan necessitem aquest hàbit per anar-nos acostumant, entrenant el cervell, això és com el que li agrada córrer. Al principi, un està corrent i diu, jo per què em mato aquí a córrer com un animal? Si estic aquí suant, passant-ho malament, que no m'enganyin, ningú que faci esport mentre entrenes o està... Comences a passar-t'ho bé quan el teu cos ja està adaptat a aquest exercici i llavors gaudeixes d'aquell exercici físic. Pues amb la lectura igual, al principi, ostres, és un esforç, és un treball molt important llegir. Pues un cop has arribat a aquell moment, pues ja no cal l'hàbit, el que cal és el plaer. i gaudir, i passar-s'ho bé llegint i disfrutant una estoneta. Amb la qual cosa jo el que defenso és que no es faci vergonya llegir absolutament res, per molt que us diguin. Mira, jo recordo una cosa que em passava de petit, i és que a mi em deien: ai, amb lo bon lector que ets tu, com és que segueixes llegint còmics?
Ostres, sí que és veritat, eh? Que s'han considerat aquest gènere...
una forma menor, sempre.
Sí, sí, sí. Pues mira, el cosí pobre, no?
Pues tinc 55 anys i estic orgullós de dir que segueixo comprant-me els meus còmics i seguint les meves sèries i...
Però jo crec que ha canviat una mica la mirada.
Ha canviat la percepció. Sí. Ha canviat una miqueta la percepció. Però durant... Sí, però depèn de quin còmic. És a dir, si tu amb 55 anys dius: no, estic llegint un recopilatori de Moebius que Malincal va fer una transformació de la idea del còmic europeu...
Home, ah, això és high level.
Ah, bé, molt bé. O estic llegint a la Marianne Satrapi amb Persepolis o amb alguna altra... No, molt bé. Però tu dius: no, estic llegint un Mortadelo. Escolta, que amb 55 anys m'ho puc passar molt bé llegint un Mortadelo o llegint un còmic de superherois de la Marvel o de l'DC, i ja està. Però tenim aquesta mania com d'amagar-ho, no? I vas a comprar el còmic i dius: no, és pel meu nebot. Si és igual, no és pel teu nebot, és per tu. Si estic veient que te l'has estat fullejant i estaves mirant si era el número que et faltava o no, compra't el còmic i gaudeix-lo, home, no cal que t'amaguis. Ai, em pots donar una bosseta?
Per tapar la vergonya.
Clar, vull dir, no, passa una miqueta com el que ens passava quan hi havia els videoclubs, que la secció de cinema eròtic o de cinema pornogràfic, sí, la gent mirava tot arreu abans d'entrar. Escolta, entra i mira el que vulguis tu, i agafa't la pel·li que et vingui de gust. Vull dir,
clar.
No sé, és...
O si entres a un sex shop...
Correcte. Pues,
és el mateix,
pues,
no?
El mateix, que... sí. I, bueno, ara ja no entra ningú al sex shop perquè ho compren per internet, no? Però...
Bueno, ara ja tot es compra per internet,
tot, malauradament, sembla. Tot.
Que no, que anem a la botiga.
Que sí.
Que anem a la botiga i que si hem de passar la vergonyeta, doncs una estona
però
no passa
més,
res.
Que el llibreter no jutjarà, al revés, el que et dirà és: ah, t'agrada aquest autor? Perfecte, doncs mira, aquest altre, escriuen molt similar, tenen unes trames que et poden agradar també, si és que t'aconsellaran més coses de les que a tu t'agraden.
Clar, pots descobrir més.
Clar.
Un ventall més,
correcte,
més ampli.
Correcte, pensa que la majoria de llibreters i de llibreteres han llegit de tot, i unes coses els agraden més i altres menys. És igual, ells tenen els seus gustos, però sí que et recomanaran pensant en els teus gustos. Si tu no els dius la veritat sobre què t'agrada, de què serveix, vull dir...
Clar, com més et coneguin,
millor
t'assessoraran.
Correcte, sí? Correcte.
Doncs Plaers ocults, que dèiem al principi, no és el títol de cap novel·la, però no. Sí que és una bona prescripció perquè us la traieu de sobre.
Correcte.
Sobretot la vergonya. Pablo... moltíssimes gràcies.
Ja sé, tu,
que vagi molt bé.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Entrem en la part final d'aquest Connectats. Ens agrada saber quines són les estrenes cinematogràfiques per al cap de setmana. I com sempre venen de la mà del Sergi Estapé i el Jordi Guillem. Bona tarda.
Bona tarda. Festa Major Terrassa, però també hem de parlar de cinema. I ho fem, com sempre, aquí al Connectats amb el Jordi Guillem, periodista de Diari de Terrassa. Què tal?
Què tal? Bon dia, com estem?
Doncs, com dèiem, Festa Major aquí a Terrassa, però no podem oblidar que tenim aquí una secció de cinema que hem de fer, que hem d'informar Sobre els, les estrenes, hem de dir també que la gran majoria de pel·lícules es van estrenar el dimecres, algunes s'estrenen avui, un parell més en concret, i parlarem, doncs, en general d'aquestes pel·lícules que arriben a les cartelleres. Una és un, hi ha gent que li agrada molt, és un clàssic entre els clàssics, és aquestes nissagues, i a mi no m'acaba d'apassionar, però hi ha gent que li agrada, Jurassic World, El Renacer.
Sí, a mi m'agrada molt la primera, la Jurassic Park, em sembla una gran pel·lícula, la segona ja fa una mica d'aigües, la tercera, la quarta, després la que va fer J. Bayona, i ens arriba ara aquest Jurassic World El Renacer, que dura 134 minuts, el director és un artesà de Hollywood, Gareth Edwards.
Home.
Edwards, un senyor que bé, fa pel·lícules correctes, sense més, amb guió de David Koepp, gran guionista, això sí, i aquí ha intentat donar-li la volta d'alguna manera perquè explica la història de 5 anys després dels aconteixements de la pel·li anterior, de Jurassic World Dominion. Sembla ser que l'ecologia del planeta Terra ha demostrat que és insuportable pels dinosaures. Els pocs que queden, de fet, viuen aïllats en regions més equatorials, més a l'Equador, a la zona del d'allò, i aquí
el d'allò, qui és el d'allò?
El senyor d'allò.
El d'allò està
i,
molt bé.
I el clima, doncs, diguéssim que viuen en llocs on el clima encara és més suportable. Hi ha tres criatures grans en aquesta reserva tropical, i resulta que la història és que en el seu ADN tenen una clau, un element que serveix per fabricar un medicament que portarà molts beneficis a la raça humana, i a partir d'aquí, doncs, els han de rescatar i tal. En fi, el guió no és el de més, sinó el de menys en aquest tipus de pel·lícules. Els intèrprets són reputats actors de Hollywood, com Scarlett Johansson o Mahershala Ali. Recordareu aquell senyor que va guanyar l'Oscar per fa un parell de temporades de setmanes, d'edicions, per aquella pel·lícula de Green Book, aquella magnífica pel·lícula
gran
que va guanyar
millor actor.
I també hi trobem Jonathan Bale, Rupert Friend i d'altres actors secundaris. Una pel·li que farà molts diners en la seva
sí,
primera
clar,
setmana.
Té molts seguidors.
Sí, i més ara que els nens estan de vacances.
Exacte.
I que és estiu i que fa calor, i... doncs això.
Va, escoltem una mica del d'allò, va.
Vinga.
En la isla a la que vamos, 2 docenas de especies han sobrevivido allí solas.
Los dueños del parque temático hacían trabajos experimentales y aquí solo dejaban a los peores.
Doncs aquesta nova entrega de Jurassic Park, en aquest cas Jurassic World, El Renacer. Ens en anem a Itàlia. Un drama amb coses d'intriga que es diu Diamanti.
Sí, una pel·li interessant del...
Diamanti tot junt, eh? No
Diamanti.
És Diamanti.
No, no dels amants.
Diamant.
Diamant. És una pel·li del sempre interessant cineasta turc Ferzan Orpetek, també de durada llarga, com l'anterior, 135 minuts, protagonitzada per Luisa Ranieri, Jasmine Trinca i Sara Bosi, actrius no molt conegudes aquí, una mica més a Itàlia. És una història de cinema dins del cinema, perquè és un director de cinema que convoca les seves actrius preferides, amb les que ha treballat, les que ha estimat, fins i tot. El seu propòsit, tot i que no ho diu d'entrada, és fer una pel·lícula sobre dones, i es limita primer a observar-les, a inspirar-se, a veure què fan, i això, i decidirà al final rodar aquesta pel·lícula en un món en què el cinema la dona tenia un paper més aviat secundari, i ho farà això des del punt de vista del vestuari, dels records que té de la seva infantesa i tal. Una pel·li interessant, aquest Diamanti.
Molt bé, d'Itàlia ens anem a Xina per partida doble. Primer parlarem de Black Dog, un thriller, com dèiem, fet al país oriental.
Sí, ens instal·lem a la Xina per parlar primer d'aquesta pel·lícula de Guang Hu, amb guió del mateix Guang Hu i de Rui Ge. Es diu en la seva versió original Gozen, i aquí es diu Black Dog, gos negre, diguéssim. És una història ambientada al desert de Gobi, a la zona nord de la Xina, i està ambientada justament els dies previs a l'inici dels Jocs Olímpics de Pequín de l'any 2008, per tant, fa uns anys ja. És la història d'un exconvicte que torna a la seva ciutat, ara està mig en runes i és una ciutat fantasmal, diguéssim, amb prou feines hi ha gent, i allà s'encarinyarà d'un gos negre, del títol, que l'acompanyarà en el seu recorregut en aquest lloc que un dia va ser la seva llar i que ara és una zona àrida i poc habitable. Veurem què ens explica Guhu en aquesta pel·li.
Molt bé, doncs escoltarem una mica de Black Dog.
Menudo cambio ha dado esta ciudad. La gente se ha ido, los negocios han cerrado. Cuando la gente empezó a irse, abandonaron a los perros.
Este es Lang. Se hizo muy famoso en esta ciudad. Estuvo preso por estar implicado en un crimen.
Estamos organizando una patrulla y te he apuntado.
Se ha visto deambular a un perro negro y delgado por la ciudad. Se cree que tiene la rabia.
Perro o humano, si te infectas de la rabia, mueres.
Doncs Black Dog, aquest thriller fet a la Xina, ens quedem, com dèiem, a la Xina, amb un drama que es diu Breve Història d'una Família. Què m'expliques d'això?
Doncs que el títol xinès és Jia Ting Xiang Xi, que és un drama familiar...
Com
que...
torno a dir, va.
Jia Ting Xiang Xi. Alguna cosa similar.
El nostre tècnic igual tindria dificultats.
Sí, no? segurament.
Val.
És un drama familiar en la línia una mica, no dic que s'assembli, dic que és una mica la mateixa línia argumental de Paràsitos.
Sí.
En aquest cas...
Tu ets molt de
Paràsitos. Jo molt. Soc
jo sóc molt decepcionat. De
em sembla una pel·li magnífica.
Una pel·lícula que puja de molt bé i llavors arriba un moment que baixa.
Bueno, és un final catàrquic, amb molta violència.
I després diuen de Tarantino. Va, és igual.
Mira, aquí és la història d'uns pares que descobreixen que el seu fill té un noi, un amic, que és un noi tranquil, enigmàtic, que va a l'institut, que ve d'un entorn problemàtic i per això decideixen adoptar-lo, l'integren a la seva vida i a la seva família. Què passarà llavors? Doncs un tràgic succés que farà que les ferides i els secrets no explicats durant temps surtin a la llum i aquesta acollida d'aquest nen doncs farà un gir inesperat i canviarà la vida de tots els membres de la família. Veieu que és una història argumental semblant a la de Paràsitos. La pel·li protagonitzada per actors xinesos, Zhu Feng, Ki Hong-gu, em sembla, no seguirem. I
torna
és una producció...
Torna a dir el títol.
Jia Ting Jiangxi.
Molt bé. Jo et veig fent telenotícies sí, a Xina.
A la Xina, no? És una coproducció, de fet, entre la Xina i Dinamarca. Per tant, hi ha part de diners danesos en aquesta pel·li.
Deixem-ho, aviam si ho dic jo.
Sí, aviam, prou.
Jia Ting Jiangxi.
Bueno, tu ho has fet amb més accent.
Clar,
cantonès. Jo sóc més de...
Tu ets menys...
Sí, més o més internacional.
Molt bé.
El xinès internacional.
Doncs després de fer una mica el passarell, ens acabem amb l'última pel·lícula, una comèdia feta a França. Sabeu que a França fan molt bones comèdies, però en aquest cas, pel que m'has dit, és un remake, no?
Sí, més que feta escopiada, sí. Es diu...
Una escena i lo que surja.
Una escena i lo que surja, et plus y affinité, està dirigida per...
Això no t'ho faré repetir.
No, per dos cineastes com són Olivier Ducré i Wilfried Means. Està, no inspirada, perquè és la mateixa història, és un remake de la pel·li de Cesc Gai, Sentimental, de la pel·li de l'any 22, que estava inspirada alhora en una obra de teatre del mateix Cesc Gai, que es deia Els de Dalt, aquella història de dues parelles, que un matrimoni té una vida monòtona i llavors conviden a uns veïns a sopar i els veïns els expliquen doncs, la vida desenfrenada que porten a nivell sexual i tal, i els conviden a fer, els hi fan propostes, diguéssim, i això, i la pel·li aquesta anava d'això. L'any 2023, un any després de la pel·lícula catalana, a Suïssa van fer una pel·li que es deia Dick Nachbarn van Obern, que tampoc no repetiré, que també era un remake, i això és un segon remake d'aquest Sentimental de Cesc Gai, que s'ha venut molt bé internacionalment i que també està tenint diversos remakes, com és el cas d'aquesta pel·li francesa, molt curta, per cert, 77 minuts, que si treus els crèdits et queden 1 hora i 10. És molt poc.
Curta,
sí.
Val, doncs escoltarem una mica de aquesta pel·lícula, una escena de lo que surja i després continuarem.
¿A quién vas a impresionar?
He invitado a los vecinos.
¿Los vecinos?
Buenas noches.
Supongo que no tendrás inconveniente en que aborde la cuestión delante de nuestros vecinos.
No, ¿qué es? Son unas croquetas caseras de pollo a la balinesa. Es un plato indonesio.
Si pusiesen la música a tope de madrugada, no te incomodaría tanto hablar de ello.
Hay una pequeña diferencia entre... Por favor, ¿podéis bajar la música?
Cuidado, es muy afrodisíaco.
Y por favor, correos en voz baja.
¿Te acuerdas?
Doncs aquesta comèdia francesa, una escena i lo que surja, ens dona pas a parlar d'altres pel·lícules que s'han estrenat aquest dia... aquest dimecres passat, com Detective Conan One Eight Flashback, una d'animació feta al Japó, i un documental fet a Espanya que es diu Capitolio versus Capitolio. Avui s'estrenen A Nuestros Amores, una pel·lícula francesa, una romàntica d'aquestes que li agraden al Jordi.
No especialment,
No, a mi tampoc. I un documental fet a França que es diu Maurice Piala, i l'amor existe. Ho he dit bé, això?
Maurice Piala, très bien.
Molt bé. En xinès, com seria? Ja diguin otogà.
M'hauria de preparar, no ho tinc.
No, això és més japonès, això que he fet jo. Molt bé, doncs escolta'm tu, que avui fa 66 anys una actriu bueno, una actriu espanyola d'una trajectòria...
impecable.
D'ençà que es fes famosa, quan tenia 16 anyets, va sortir l'1, 2, 3, respondre otra vez.
Sí, senyor.
I a partir d'aquí...
cap a la fama. I abans de tot això, a l'any 1975, va fer la seva primera aparició al cinema, en un paper secundari, al costat de Sean Connery i Audrey Hepburn. Què et sembla?
Sí, sí. O sigui, no em surt el títol, però sé quina pel·li, que sé que va sortir aquesta pel·li.
Va sortir a Robin i Marian, la pel·li de Richard Lester, protagonitzada per Sean Connery i Audrey Hepburn. També va sortir El Puente, la pel·li de Juan Antonio Bardem, i El hombre que supo amar, de Miguel Picazo, qui molt petita, perquè tenia pràcticament 15 anys.
Era una noia que tenia molt clar que volia ser actriu, i va començar l'1, 2, 3, respondre a treballar, amb aquelles ulleres que eren falses.
Com tantes altres, moltes actrius han sortit d'allà.
I després doncs va anar fent fortuna. Què diguem, quatre cosetes.
Mira, primer et dic el seu nom, que es diu Victoria Mérida Rojas. Per tant, ni abril, ni maio, ni res. Es diu Victoria Mérida.
Però va néixer a l'abril?
El 4 de juliol. Que, per cert, estem en el dia de la independència dels Estats Units.
Molt bé, doncs els felicitem.
També felicitem el senyor Donald Trump i companyia.
Senyor Trump, aviam si s'independitza ell també dels Estats Units.
Va començar com a actriu i com a cantant, i la seva carrera s'ha desenvolupat entre Espanya i, sobretot darrerament, França. I ha treballat també a nivell internacional i a altres països. La seva primera pel·li ja potent, diguéssim, com a protagonista, va ser Obsession, de Francisco Lara Polop, i com tu deies, després de l'1, 2, 3, doncs va començar a fer, la tira de pel·lícules. A nivell de la seva vida personal, deixa'm dir que l'any 77 es va casar amb un futbolista. Un antic futbolista, de fa anys.
Un futbolista llista dels...
No era Messi,
jugadors així, doncs igual era el número 2.300.414 del món.
Que era el senyor Gustavo Laube, que era internacional xilè i que va ser...
Em sembla que va durar poquet, la
història. Sí, li va fer de gent artístic, es van separar l'any 82, just 5 anys. Té dos fills també d'una antiga relació amb el cineasta francès Gérard de Batista.
I ell va anar a França un temps, no?
Sí, i últimament, vull dir, els últims 30 anys, ha participat en moltes produccions franceses, i igual que Sergi López, a un altre nivell, és una de les muses d'alguns cineastes francesos, com també és musa i amiga personal del dissenyador de moda francès Jean-Paul Gaultier. I anem, si et sembla, al cinema, parlant
les més destacades,
de les seves pel·lícules. Doncs mira, comença fent petits papers, Caperucita Roja, per exemple, El Puente, Doña Perfecta, La muchacha de las Bragas de Oro, l'any 80.
Aquí és la que més...
Aquí comença,
Tenia era una obra del Joan Mercè,
sí,
no m'equivoco.
Una novel·la de Joan Mercè, que va ser dirigida per Vicente Aranda, el cineasta barceloní, com tantes altres.
Aquí és quan comença,
Aquí va començar, i aquí hi ha...
I aquella de que fa de noi, bueno, Canvio de Sexo, no? Aquesta també, en el seu moment, ho va petar bastant.
Va ser una pel·li que va impactar bastant per la temàtica, i això, Mater Amatíssima, també. Otra Mujer, va fer La batalla del porro, de Joan Minguell, La guerrillera, Assassinato en el Comité Central, una altra pel·li de Vicente Aranda.
De Vázquez Montalbán.
Sí, Vicente Aranda, també, un cineasta amb qui més va treballar, a banda de Pedro Almodóvar. Va fer una pel·li de les més grans de la història del cinema espanyol. L'any 82 apareix a La Colmena.
Colmena, gran pel·lícula.
Gran pel·lícula.
Si no l'heu vista, us la recomano.
Absolutament. Fa de Julita, la pel·li de Mario Camus.
La filla de José Bódalo.
Mira, després una altra pel·li que ha quedat...
Del personatge que fa José Bódalo.
Sí, no, directament. Les bicicletes són per al verano, va rodar l'any 83, la pel·li de Jaime Chávarri, també. És d'aquell, de vegades analitzem aquí actors
Amantes,
que han fet poques coses. Sí, això ja més no acabaríem. Río Abajo, amb José Luis Borau, Padre Nuestro, amb Francisco Regueiro, Laura Bruja, de Jaime de Armiñán, ha treballat, com veieu, amb cineastes importants, com Nagisa Oshima, el cineasta japonès amb qui va fer Max Mi Amor l'any 86. Després va fer Si te dicen que caí, un altre cop amb Vicente Aranda, el 89.
Si te dicen que caí, una novel·la, si no m'equivoco, també de Joan Mercè.
De Joan Mercè, em sembla, sí. I abans, el 87, havia fet La ley del deseo, que, si no m'equivoco, és la primera pel·li que fa en Pedro Almodóvar. Després repetiria el mateix any de Si te dicen que caí amb Atame, l'any 89, i tornaria a treballar amb Vicente Aranda en una pel·li que a mi em sembla magnífica, com Amantes, que deies abans.
Sí.
I una cançó que estem sentint, en aquesta pel·li va treballar l'any 91, la pel·li de Pedro Almodóvar, Tacones Lejanos, on interpretava la Rebeca.
Ho deies tu, Tacones Lejanos, 1991, dirigida per Pedro Almodóvar, Marisa Paredes, Miguel Bosé, Cristina Marcos, etc. I Piensa en mi, aquest clàssic, però que el canta, en aquest cas, Luz Casal. Marxarem, sí. No hem pogut acabar tota la seva...
Va, acabem, molt ràpid.
No tenim temps.
Libertàries, de Vicente Aranda, Entre les piernes, Manolo Gómez Pereira. El sèptim dia de Carlos Saures, que hauríem de fer dues parts o tres.
Molt bé. Tu continua, ara, quan continua la cançó, tu continua.
Segueixo explicant.
Fins la setmana vinent.
Deixem sentir la cançó. Bon cinema, fins la setmana vinent. Sigueu feliços.
Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's live again, it's live again.
Efectivament, és divendres i, com ja sabeu, ens agrada marxar deixant unes propostes que podeu aprofitar en els diferents municipis del Connectats. Comencem per l'oferta de Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
Bona tarda, a Terrassa estem de festa major i en el marc d'aquesta celebració, avui a la plaça Nova i a les 8 del vespre, concert de Sara Roy, dissabte a la plaça del Rector Homs i a les 9 de la nit, recital a càrrec de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48. I també dissabte, però a les 12 de la nit, i a la plaça Nova, actuació de Xambal.
Gràcies, Sergi, i ara anem fins a Sabadell. Pere Gallifa, bona tarda.
Aquest cap de setmana els veïns d'Hostafranc celebren la seva 80a Festa Major de Barri, un programa d'actes que arrenca divendres a la tarda i que s'allargarà fins diumenge a la nit, on destaca un escape room ambientat en el carrer Margenat. També és Festa Major al barri de la Roureda, amb activitats per a totes les edats, des de divendres i fins diumenge. El Fresh Festival aquest vespre és el torn de Lluís Omar. L'actor, juntament amb Xavier Albertí, ens presenta l'espectacle Una llum constant, una antologia on la paraula poètica combat els grans abismes de l'existència. En aquest espectacle escoltarem poemes de Maragall o Verdaguer, tot amenitzat amb música de Bach. L'espectacle és aquest divendres a 9:45 de la nit. I de cara al cap de setmana, l'actriu sabadellenca Rosa Renom puja a l'escenari també del Fresc per representar-hi La Majordoma, una obra de Josep Maria Miró que explica el retrobament d'una dona amb el seu marit després d'estar més de 30 anys sense veure's. L'espectacle és diumenge a 9:45 de la nit. I acabem amb aquest diumenge, que hi haurà una nova visita guiada a la Torre d'en Feu per conèixer la història d'aquest castell romàntic. La visita comença a les 10 del matí al carrer Colòmbia i el recorregut dura unes 3 hores.
Gràcies, Pere. Anem amb les ofertes de Badalona. Ana Clara, bona tarda.
Bona tarda de nou. Aquest cap de setmana continua el Festival Reafina amb més música en directe. El primer concert serà avui divendres a les 8 del vespre al bar Bademola, on el grup Electro Manontropo portarà per segon any consecutiu la seva original fusió de música electrònica i barroc, una proposta que va ser una de les més aclamades de l'edició anterior. Pel que fa a la resta d'activitats el cap de setmana, dissabte 5 de juliol, es clourà la 19a edició del Creep Show, el festival de cinema fantàstic i de terror que enguany girat entorn del concepte d'ocultura. I també dissabte, de 4 a 12 de la nit, el Live Summer omplirà el Port de Badalona de música, art i comunitat. La jornada tindrà lloc davant l'edifici de Capitania Marítima, amb el mar com a escenari de fons.
Gràcies, Anna. Anem fins al Prat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. La Cova del Foc, la tradicional festa que organitza cada any a principis de juliol la colla de Diables, porta enguany el nom de Nit de Bruixes. Aquestes dones seran les protagonistes de la teatralització que es farà a dissabte a la nit al parc del Fondo d'en Peixo a partir de les 10. Abans, però, hi haurà activitats a partir de les 5, tallers per infants, i a les 7, tabalada. Hi participaran i col·laboren la Cova del Foc d'enguany, l'Àngela Jové, l'Esprei Sant Pere i Sant Pau i els Trabucaires del Prat.
Gràcies, Lluís. I pel que fa a Castellà, quina és l'oferta, Guillem Plans? Bona tarda.
Hola, bona tarda. La cinquena edició del FEM Festival ha convidat Tonina aquest dissabte a les 10 a la plaça de la Fàbrica Nova. Té previst interpretar un repertori de cançons amb influències de música italiana, sud-americana i africana. És baixista i cantant i viu a Nova York. Toca amb la bateria Dalila Murano i la guitarrista Ivy Alexander. Li agrada barrejar les cançons de Cuba, Sud-amèrica, Sicília o del sud dels Estats Units. I també li agrada molt la música espanyola, perquè va estudiar a València temps enrere.
Gràcies, Guillem. I pel que fa a Sant Cugat, avui comença la Festa Grossa de Mirasol, que dona el tret de sortida 3 dies d'activitats per a tots els públics. Comença aquest vespre a les 8, amb l'inici del Cercavila, amb capgrossos, gegants i batucada des de l'Escola Catalunya. També avui, Cinema La Fresca Valldoreix, amb la projecció de la pel·lícula d'animació Buffalo Kids a la plaça del Casal de Cultura de Valldoreix a 9:45. L'activitat és gratuïta i l'aforament és limitat. També demà a la nit, Nits de Música al Claustre amb Trio Da Vinci. El preu de l'entrada és de 10 euros. I recordem que diumenge hi ha el mullat per l'esclerosi múltiple a partir de les 10 del matí a les piscines del Parc Central i del Club Júnior. Aquí s'acaba aquesta història del Connectats. Ens queda l'última setmaneta, que arribarà puntualment dilluns, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Mentrestant, gaudiu de l'estiu. Adéu-siau.